Escoltes a mig matí.
Doncs amb aquesta animació comencem Tecnologia al dia. Raül, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Aquí seguim,
molt bé.
Sí, aquí fresquets, aquí dintre.
Estem fresquets, per
això. De fet, acaba per l'aire, perquè aquí feia estar...
Sí, feia fred
sí,
i tot.
Sí.
És
sí.
Perquè ens conservem.
Clar, sí, perquè no ens surtin arrugues.
El fred conserva, si no, sí. Doncs malament. Ens hem
ja,
de conservar.
Potser una mica tard, perquè no ens surtin arrugues.
Sí, però... també podem anar tard, però més val tard que mai, diuen.
Sí.
No sé, diuen.
Sempre poden sortir-ne més, no?
Sí, exacte. Doncs com tenim la tecnologia?
Doncs bé, parlarem una miqueta avui del colabrot, podríem dir, del món de la tecnologia, que és la no compra, ja sí. Podríem dir, de Twitter per part del multimilionari Elon Musk. I és que finalment Elon Musk ha retirat la seva oferta de compra de Twitter. Sí. Jo crec que un dia no va dir...
Compra Twitter, ara no.
Exacte, algun amic li va dir... compraré Twitter, li va dir no tens nassos, i va dir aguanta'm el cubata, no? I llavors ara quan ha vist les conseqüències potser
ha dit, doncs mira, potser que no
doncs bé, doncs això, no? Les intencions d'Elon Musk de fer-se amb el 100% de Twitter finalment s'han quedat en res. El director executiu de Tesla i de SpaceX, que ja era el major accionista de la xarxa social després d'haver invertit 2.900 milions de dòlars, ha retirat la seva oferta de compra de 43.000 milions de dòlars segons una presentació realitzada el passat divendres en la Comissió de Bolsa i Valors dels Estats Units.
Potser ha vist que ja en tenia prou, Raül.
Sí, amb la meitat ja n'hi havia prou.
Jo crec que ja en tenia prou, aquest home.
Sí. Doncs bé, aquest moviment d'Elon Musk es produeix després de diversos mesos de qüestionaments cap a les xarxes socials. El passat mes de maig havia assegurat que no seguiria endavant amb la compra fins que els responsables de la plataforma oferissin dades reals del que de les comptes falses, dels comptes que són falsos, i de l'spam, que suposaria, segons ell, menys del 5% del total dels usuaris actius. Inclús va proposar un pla, doncs, per esbrinar quin seria les comptes falses i els spam real, que, com diem, doncs, segons la xarxa, els amos d'aquesta xarxa actual, diuen que són menys del 5%, però que segons Elon Musk seria molt més del que s'assegura. I bé, doncs, ara l'empresari ha acusat a Twitter de fer afirmacions falses i enganyoses en relació a la quantitat de vots i spam, i doncs bé, el que doncs considera que s'està incomplint material de múltiples disposicions de l'acord. Ha retirat, doncs, per això l'oferta de compra. Aquest és el motiu oficial pel que diu Elon Musk, que ha retirat aquesta oferta. I bé, doncs, la Junta Directiva de la Xarxa Social, per la seva part, ha assegurat que portarà aquest cas als tribunals perquè es completi l'operació. Perquè ara, doncs, li diu, tu has fet l'oferta, doncs ara te l'hauràs de quedar.
Home.
Sí.
I això funciona així?
Clar, hi havia un acord signat i redactat i signat per les dues parts, però Elon Musk s'ha tirat enrere dient que acollint-se a una clàusula, doncs, on posava que aquest nombre no seria real, no? És un argument per tirar enrere aquesta compra, però estava signat, diguem, i per tant, doncs, això ara per part de Twitter, dels dirigents, la junta directiva, doncs ho poden portar a judici per veure què és el que passa. Diu que cal destacar, no?, que l'acord inclueix una tarifa de rescisió de 1.000 milions de dòlars que hauria de pagar qualsevol de les parts en cas de retirar-se d'aquesta operació.
Clar, parlem de molts calés.
Molts. Clar, o sigui, és a dir, això anirà cap als tribunals. Si ara, com s'ha fet enrere Elon Musk, i si el jutge dona raó a Twitter, Elon Musk haurà de pagar 1.000 milions de dòlars.
Home, aquest home està forrat, però és pasta, eh?
Sí. A veure, diu que hi ha algunes excepcions perquè, doncs, Elon Musk podria escudar-se en el problema de que els vots, d'aquests vots, no?, que diu que hi ha per seguir indemne, però si el conflicte escala a nivell judicial, Twitter podria obligar-lo a acabar amb el tracte en els seus termes, en les seves condicions originals, en lloc de pagar una compensació econòmica, segons expliquen alguns mitjans. Per tant, doncs, ja no només seria aquests 1.000 milions de dòlars, sinó que hauria de pagar els 43.000 milions de dòlars i fer-se amb Twitter, tot i que encara, doncs bé, encara que no vulgui, saps?
Si no ho vol, pobre, tampoc l'hem d'ho
fer anar jutge,
a Twitter.
Si, quan s'ha investigat tot això, si un jutge creu, després de totes les proves presentades i demés, si un jutge creu que no és motiu suficient o que tots els arguments que està donant Elon Musk no són motiu per que no es compri, pot acabar comprant o pot acabar pagant la multa, ja es veurà què és el que acaba passant, però en tot cas, de moment aquesta oferta està retirada per part d'Elon Musk i no vol fer-se amb el 100% de Twitter. I bé, doncs, què és el que... que és el, més coses que han passat, no?, sobre això, doncs es veu que, o bé, segons alguns mitjans diuen que hi haurien alguns motius més ocults que no s'han dit, no?, per part d'Elon Musk. Diu que els analistes assenyalen que Musk ha volgut retirar retirar-se d'aquesta venda per la mala situació econòmica que travessa ell mateix en aquests moments i sobretot també bona part del planeta. A veure, una mala situació econòmica de Musk no és, sobretot per part del planeta, no?, que també al final acaba doncs potser influint-lo una miqueta a ell, però en tot cas doncs seria per part del planeta que ve una crisi econòmica, com tothom està ja apuntant, no?, que podria venir una crisi econòmica, com tots els índexs semblen que estan apuntant. I diu que és un context bastant desfavorable, ja que està afectant a les seves pròpies empreses, com és el cas de Tesla, i doncs l'enfonsament també del valor de Twitter des de que la xarxa social i l'empresari arribessin a un acord de venda. En aquell moment les accions de la plataforma valien 51,70 dòlars i ara valen menys de 33 dòlars, és a dir, en 3 mesos han perdut un 32% del seu valor. Així que doncs aquestes serien també altres motius per als que Elon Musk doncs podria haver-se'n fet enrere, no? Jo crec que segurament venirà més per aquí que,
per aquí. Sí,
que allò dels vots i de més.
Sí.
I bé, doncs veurem si acaba pagant 1.000 milions, s'acaba fent-se amb el 100% de Twitter encara que no vulgui, o què és el que acaba passant, però de moment Elon Musk no compra Twitter i el deixa per la junta directiva actual.
Jo tampoc, compraré Twitter.
No, podria fer una oferta.
No, si Elon Musk no ho fa, per alguna cosa.
És per alguna cosa, sí. Bé, sense marxar de Twitter, però en aquest cas ara ja de l'aplicació pura i dura, diu que Twitter, l'aplicació comença a provar els co-tweets. Diu que, bé, doncs, si ets...
Co-tweets,
sí. Diu que si ets usuari de Twitter, possiblement alguna vegada has pensat que seria una bona idea publicar un tuit juntament amb una altra persona. Jo no ho havia pensat, però bé, es veu que hi ha
jo
gent
tampoc,
que...
quin motiu podia tenir per fer-ho?
Hi ha gent que es veu que sí que s'ho havia plantejat. Diu que la xarxa social no compta de moment amb aquesta opció per fer això. I diu que hi ha una alternativa, que és fer una menció a l'altra persona, no?, posant la roba i el seu nom d'usuari, però diu que pròximament això podria ser un problema del passat gràcies a l'arribada d'una nova funció. Es parla dels co-tweets, no?, que permet que dues comptes siguin coautores d'un tuit.
Ah,
sí.
Encara més embolicadet.
Sí, mira. Així que, doncs bé, al moment de la publicació apareixerien etiquetades a la part superior del mateix. Això sí, no tots els usuaris no ho tenen disponible per aquest moment. Twitter diu que ho està fent una prova inicial i que per temps limitat ho tenen alguns comptes. L'objectiu darrere de Cotweets, segons explica la mateixa companyia, és enfortir la col·laboració entre comptes perquè els usuaris i les empreses puguin arribar a noves audiències. Així, Twitter està avaluant el desenvolupament d'aquesta nova funcionalitat, encara que no ha desvetllat quan podria expandir-la a tots els usuaris. Per tant, doncs, ara veiem doncs, qualsevol que faci un tuit, no? Es veu el nom de la persona a dalt, no? I posa a sota doncs, el tuit. Això de,
sí,
és el normal d'ara, no? Doncs podríem veure el nom de la persona que ha fet el tuit juntament, no? Junt amb i la persona del segon, la segona persona que vulguis amb
el tuit, el coautor
i el tuit, exacte, i es veuria les dues comptes alhora. Seria com un tuit que veuries repetit en les dues comptes, però que, doncs diguem, és un únic tuit.
I això quina funció té, exactament?
A veure, jo crec que va més en sentit, o com a mínim jo li veig més sentit d'empreses, és a dir, si una empresa i el seu CEO vol fer un tuit, no?, per no haver de retuitar, que al final... que el mateix, però en fi, doncs això, no? O que dues empreses diferents vulguin fer un tuit a la vegada que sigui per una fusió, per exemple, d'aquestes empreses, o que sigui perquè una col·laboració, no? Imaginem-nos el Barça...
No, però jo no dic que no, però jo no li trobo, no sé.
Ja, però per exemple, el Barça i Spotify, no? Que ara s'han unit, no?, per sortir
sí,
la samarreta.
Sí,
doncs el tuit de la seva samarreta veuria Barça i Spotify tuitegen i un mateix tuit. Val? Jo veig...
En el cas així, poder ser.
Sí, però jo veig amb coses...
Però
molt...
a nivell usuari, no sé.
Clar, potser posem... Sònia i Raül.
I què
volem
fiquem?
Dir que...
Ens casem.
Sí, sí. Calgo. Volem dir que volem comprar Twitter, no?
Vinga.
Doncs, si volem comprar els dos, doncs fem amb un tuit en comptes de fer-ho amb dos.
Clar, sí, clar, sí, superpràctic,
sí.
Això.
Sí, sí, doncs bé, que sapigueu que...
Ja veurem com ho pagarem, però...
Segurament hi haurà alguna funció més clara que ara mateix, doncs, no ho veiem aquí, però i segurament s'utilitzarà, però...
Se'ns escapa.
Sí, sí, sí.
Ara se'ns escapa el tema, però...
Bé, que sapigueu que està, que ho tindreu disponible properament.
Vinga, ho farem servir.
Sí, sí. I bé, doncs, també aquest matí, Sònia, ho parlàvem en les portades de premsa, i és que avui és també la imatge, aquesta imatge, no?, aquesta primera imatge oficial, aquesta fotografia del James Webb, aquest telescopi, no?, que,
sí.
Doncs bé, que de la NASA, i bé, doncs, que ha fet públic la NASA, la primera imatge oficial del James Webb, una fotografia, una fotografia, que és un cúmul de fotografies, d'imatges, és la imatge infraroja més profunda i nítida que mai s'ha pres de l'univers primitiu.
Uh-huh.
Pel que veiem, el que és més que una imatge, és una confirmació del que el James Webb està llest per canviar la forma en què veiem el cosmos. La importància d'aquestes imatges és tal que, tot i que la NASA havia anunciat que es farien públiques el dia 12 de juliol, el president Biden va decidir fer un avançament ell mateix.
Imagina't,
inclús el president dels Estats Units...
Quin poder té aquest home, eh?
Sí, sí, va dir, escolta, no, clar, a veure, la NASA al final depèn també del govern, no?
Sí, sí, evidentment.
Però imagina't si és important això, que el president va dir, escolta, tenim aquesta imatge, doncs jo m'hi poso aquí com a taloner, no?, a presentar aquesta imatge. I bé, doncs, és el que es pot veure, doncs, és la resposta a la pregunta de si els 10.000 milions de dòlars que hem invertit o que s'han invertit en ell han merescut la pena. Bé, això és un debat. Jo crec que al final tot el que sigui per investigació, ben invertit, per mi.
Sí, però per investigació d'això?
Ja, a veure, jo crec que investigació en general, perquè al final doncs, segurament ens servirà per més coses. Però bé, són 10.000 milions de dòlars, que es diu aviat.
Molt aviat es diu, però increïble.
Sí, sí. És una fotografia doncs, que podeu trobar totes, per internet la podeu trobar si la busqueu.
Home, és impressionant, hem de dir que és impressionant.
Sí, sí. I bé, doncs, s'ha fet pública, és una àrea de l'univers on un alt nombre de galàxies generen una enorme lent gravitacional, la qualitat és realment excepcional, i bé, doncs estem davant la imatge infraroja més profunda i nítida que s'havia pres mai, i de fet no és només una imatge preciosa, sinó que aporta llum al que segurament sigui l'objecte més misteriós de la
llum
llista...
a la foscor.
Sí, sí, sí. Diu...
Com
sí,
el porta.
Com el porta, sí, crim. Posarem llum a la foscor. Doncs posa una mica de llum també, i bé, doncs segurament serà l'objecte més misteriós de la llista d'objectes fotografiats, no?
Sí.
Diu que quan decidim que el James Webb és l'observatori... Quan es diu, no?, que el James Webb és l'observatori espacial més gran i complex que s'ha fet mai, és difícil saber del que estem parlant, no? Però bé, doncs... ens ensenya a entendre els últims 13.000 milions d'anys d'història de l'univers, que segueixen una cosa molt abstracta i poc tangible, no? Però si decidim que els seus sensors d'infrarrojos són capaços de detectar el calor que genera una abella, per exemple, a la superfície de la Lluna, tot sembla doncs, fer-se més real. Per tant, doncs, imagina't la qualitat, Una abella a la superfície de la Lluna que podria detectar-ho aquest telescopi,
Increïble,
sí,
em sembla
sí, sí.
Increïble.
Així que, doncs bé, aquest telescopi que és una eina capaç de coses que, doncs bé, fins fa molt poc semblaria ciència-ficció. Però bé,
sí.
Doncs quan inverteixes 10.000 milions de dòlars...
Esperes
doncs,
resultats.
Sí, aquests resultats, doncs, els que...
Sort tenen. Que hi ha hagut resultats, si no, imagina't.
Sí, que s'hagués espatllat o alguna cosa.
No? 10.000 milions.
Diu que, bé, doncs, aquest James Webb està dissenyat per ser una eina increïblement poderosa que veurà les cantonades dels cosmos, diu... a les galàxies més llunyanes i també inclús potser les primeres estrelles que es van formar. va dir doncs, Heidi Hamel, que és la vicepresidenta de l'Associació d'Universitats per la Investigació de l'Astronomia. I en el fons és la clau de tot. Les ambicions són tan grans que en algun moment s'hauria de començar a donar... doncs a veure què és el que serien els seus resultats dels avançaments, no? Uh-huh. I bé, doncs això és només un avançament, és la primera imatge només que s'ha mostrat, però bé, doncs queda més, no?
Doncs esperem amb ganes, aquestes imatges.
Sí, diu que la llista original de la NASA anunciava les imatges de dues nebuloses, dos planetes i un conjunt de cinc galàxies, així que doncs bé, anirem veient més imatges d'aquest telescopi que, de fet, doncs bé, és al·lucinant la qualitat amb la que es veuen aquestes imatges. La veritat és que val la pena ficar-se a internet i mirar aquesta imatge ben de prop, perquè déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
Òbviament, jo no tinc ni idea de l'espai, ni del planeta, ni de l'univers, però la veritat és que només veure-ho impressiona molt.
M'impressiona moltíssim.
És una passada.
Més un exoplaneta.
Sí.
La mort d'una estrella i un conjunt de galàxies. És increïble.
El curiós és que, clar, tu estàs veient... O sigui, és com mirar al passat, saps? No és mirar al moment, sinó al passat. És una cosa molt estranya.
És molt estrany, sí.
Jo, no, al meu cap, no dóna per
tant. Jo tampoc. No em faria la idea.
No. Sònia, parlarem també de com estan plantejant alguns científics combatre el canvi climàtic. I segurament és una idea que potser no t'hauries plantejat mai.
No.
Saps com?
Com?
Amb bombolles espaials, a l'espai.
Sí.
Sí.
En sèrio?
Sí, es veu que un grup d'investigadors del prestigiós MIT han desenvolupat una singular idea per invertir la forma completa del canvi climàtic, o almenys, com a mínim, minimitzar-lo una miqueta, no? La idea es basa en la creació i desplegament d'una sèrie de bombolles fetes de silici ultrafí. Aquestes singulars estructures, les que denominen bombolles espaials, després s'encarregarien d'oferir una espècie de protecció extra davant del sol, val?
Sí.
Diu que això...
Increïble.
Diu que el 2006 Robert Engel va descriure aquesta idea per primera vegada, i l'equip del MIT ha anat una miqueta més allà avaluant el comportament d'aquestes bombolles en condicions similars a les de l'espai exterior. Diu que és una matriu, val? És una sèrie de bombolles que tenen la mida del Brasil, val? O sigui... Petit.
Del Brasil.
Després de ser inflades, no?, i desplegades a l'espai, aquestes bombolles estan fabricades amb una pel·lícula fina de silici i que anirien apropant-se per formar una espècie de malla circular davant del sol, no?
Sí.
Diu que les posarien allà, que, clar, què és el que passa? Que estan fetes d'un material i els situarien en un lloc que no serien atretes per cap cos i, per tant, doncs, es quedarien allà davant del sol i farien com una espècie de pel·lícula que els rajos del sol disminuirien la seva potència. I bé, doncs, de moment és només una teoria, però segons el MIT la idea permetria reduir la radiació solar en un 1,8% i invertir totalment el canvi climàtic. Inclús si la reducció fos menor, l'impacte per mitigar els efectes del canvi climàtic també seria notable.
Bueno.
Així que doncs, s'està estudiant si això es podria fer. I si es pot fer, doncs podria ser beneficiós. Per
sí,
tant,
sí, amb uns milions de dòlars, no?
Sí, amb silici i bombolles. Amb... Jo m'imagino una piscina de boles.
Sí, és que no sé com imaginar-ho.
De la mida del Brasil. Així que, clar, ara s'ha d'estudiar com es porta cap allà i si es pot fer. I bé, doncs veurem si ho s'acaba desenvolupant. Però és interessant, com a mínim.
Sí.
Mira, Sònia, parlem també d'una intel·ligència artificial. Si abans parlaves de Carles Porta, de Crims, no? Veiem llum a la foscor, doncs això va una miqueta cap aquí. I és que uns investigadors han creat un algoritme que prediu els crims al 90%.
Ui!
Has vist que bé?
Sí.
Es veu, diuen que Minority Report, que és la pel·lícula, ja no és ciència-ficció.
Sí.
I és que doncs, anava una miqueta per aquí, no, aquesta pel·lícula, i doncs sembla que ja està inventat. Així que, doncs bé, a la Universitat de Chicago treballa en un grup de científics que estan convençuts de que la resposta la tenen aquests crims, no? La té un cert modus d'un algoritme que és un programari capaç d'anticipar crims, anticipar-se a crims amb una exactitud que és molt gran. L'eina s'alimenta amb dades públiques sobre delictes violents o contra la propietat. amb aquesta matèria prima s'identifica patrons temporals i geogràfics que l'ajuden a pronosticar alguns crims. I no ho fa gens malament, almenys segons les dades que estan barallant els seus creadors, asseguren que pot anticipar-se en una setmana d'antelació i una precisió del 90%. No sé jo si es fica en els caps de les persones i el que faran, però bé, doncs déu-n'hi-do, eh? Diu que per detectar això, no? Possibles crims, el model utilitza quadrícules en comptes dels conceptes tradicionals del veïnat, no? O els límits que són d'una població, del que sigui, no? Fa una quadrícula i l'algoritme divideix una ciutat en mosaics d'uns 1.000 peus d'ample, no? Que està, una cosa més o menys uns 300 metres, pels que vaticina, no, els nivells que hi ha de crim a cada quadrícula. Els investigadors ho han provat amb dades de Chicago, però també d'Atlanta, Austin, Detroit, Los Angeles, Filadèlfia, Portland i San Francisco, i en totes asseguren que va funcionar igual de bé. Així que, doncs, segons el districte i el seu nivell de criminalitat, juntament amb això, creuades aquestes dades amb el districte, amb aquesta quadrícula i el nivell de criminalitat que hi ha en aquella quadrícula, juntament amb les dades dels seus d'aquí passa per allà, no? Que són els, sí. Totes aquestes dades que recull de crims que s'han comès abans i de més, de delictes violents i contra la propietat, doncs es veu que aquest algoritme s'anticipa al crim i t'avisa, diu, escolta'm, que aquest senyor està a punt de cometre un crim, sobretot l'àrea on es produeix, no? I en el moment. Sí. Així que, doncs bé, tot el que sigui, no? Avançar-se i poder evitar-ho, doncs benvingut sigui, no? Veurem si finalment si és veritat aquesta intel·ligència artificial, però com a mínim, doncs déu-n'hi-do, no?
Digue'm incrèdula.
Sí? No t'acabes de refiar, no?
Jo no ho veig això massa fiable, eh?
Home, a veure, jo crec que és... A veure, no està molt explicat, i molt detallat, però jo crec que serà... És a dir, al final els models matemàtics són... En aquest lloc, en aquesta quadrícula hi ha hagut, si tens un historial, no? Hi ha hagut X crims o X atacs violents, perquè al final és un registre que queda, no? I més, les persones que hi passen per allà, doncs això serà, doncs, donarà un resultat que cada X temps et va avisant. Però vaja, no sé, a partir d'aquí doncs tenen un model matemàtic que diuen que es pot calcular i avançar-se. Veurem si...
Sí, no?
Com de fiable és, eh?
Si
no?
Serveix d'alguna cosa, perfecte.
Compte, molt bé, no? Jo ho veig molt bé, sí.
Si serveix, sí.
I acabarem durant el parte de...
Home, i tant.
De les criptomonedes.
Superimportant.
Amb un bitcoin que es manté en els 19.633 euros. Porta unes setmanes que es mantenen aquests 19.000. No acaba de pujar ni de baixar. I que, doncs bé, va fer una baixada espectacular just quan començava l'estiu, i aquí s'ha mantingut en aquests 19.000 euros el valor del bitcoin, i es va mantenint. De moment sembla que no s'acaba de moure. No sabem, no?
Sí. Ho veig malament, això, eh?
Sí. Sembla que aquests descensos s'han frenat. Però bé, doncs sembla que doncs bé, de moment no s'acaba.
Ara que no aixeca cap.
No.
No aixeca cap.
Diu que, segons alguns analistes, la majoria diuen que aquesta baixada és com una espècie de... o aquesta estabilitat, que és com una espècie de pausa abans d'una baixada encara en picat més gran.
Això és el que anava a dir, eh? Jo, això pinta molt malament, no sé.
No ho sé. Diu que el bitcoin sembla que aniria cap a aquesta direcció. Bé, això doncs ja ho deixem en mans de cadascú, de com ho vegi, però la veritat és que no ha pintat.
Veneu-los perquè anirà pitjor.
Sí.
Crec, en fi, jo,
així està aquesta...
És el consell del dia.
Sí, super consejito.
Gràcies, Raül, que vagi bé.
Bon dia.